Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
La seva diversitat de registres no coneixia sostre. Podia alternar el cinisme més lacerant i la tendresa infinita en una sola frase. Feia riure i plorar amb una facilitat diabòlica. Passava de la brofegada a la delicadesa amb una simple inflexió de veu i dominava tot l'espectre i tots els matisos de la retòrica crítica, de la ironia subtil al sarcasme descarnat, de la condemna benèvola a la més feroge, de la befa innocent a l'escarn. Amb aquestes paraules del periodista i escriptor especialitzat en música i cultura popular Josep Vicent Freixina, hem començat. Es descriuen la diversitat de registres pels quals va viatjar el protagonista d'este capítol dels viatges de Carlos Carlos, Ovidi, Montllor i Mengual. La periodista Amàlia Garrigós, el sociòleg i músic Rafa Chambó i el mateix Josep Vicent Freixina seran les tres veus que ens aproparan a l'obra i a la vida del cantautor alcoià. Amàlia Garrigós es contarà com va viure en primera persona l'homenatge que li van fer a Ovidi l'any 1994 al Teatre Calderón d'Alcoi, ja que ella mateixa, Amàlia, era una de les presentadores d'este acte. Rafa Chambó es parlarà de la correspondència entre John Fuster i Ovidi. I per a començar farem una aproximació a la música de l'Ovidi amb Josep Vicent Freixina. No hem buscat fer una radiografia perfecta de tota l'obra, sinó conèixer què s'amaga entre algunes de les melodies i de les lletres del cantautor. Siguem benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos. Oh, xxt, silenci, que ve la fera. Agafeu seient, que això comença.
Ovidi, Montllor i Mengual va néixer el 4 de febrer de 1942 a Alcoi, en temps de postguerra, molta fam i repressió. El pare d'Ovidi, Josep Montllor, era teixidor i d'idees anarquistes. La mare d'Ovidi, Isabel Mengual, no va anar mai a escola i des dels 9 anys comença a treballar a la indústria paperera. En este ambient obrer va créixer Ovidi. Com es va veure reflectit tot este ambient en la seua música i les seues lletres? I què el diferència de la resta de cantautors que sorgiren amb la nova cançó? Ens respon Josep Vicent Freixina.
Ell és molt diferent de tots els altres cantautors, precisament pels orígens obrers, perquè ell no té cap formació poètica ni cap formació musical, ho té tot autodidacta. I de la mateixa manera que la poesia l'aprèn a base de llegir tot el que cau en les seues mans, especialment d'una biblioteca que tenia un tio seu, el tema de la música, ell l'aprèn de manera totalment intuïtiva, primer perquè descobreix que això és una eina de comunicació molt important i aleshores els, diguem, s'automotiva per aprendre, i ella anava a la Cova del Drac, que era un local on es feien actuacions de cançó en Barcelona, i per baix de la taula, sense que el veieren, perquè també era bastant tímid, apuntava les posicions que els que actuaven posaven en el traç de la guitarra, les posicions dels dits. No hi ha la nota musical, sinó simplement ell sabia que determinades posicions de dits feien un so que corresponia a una nota, i això s'ho anava apuntant, i després ho practicava en casa, i el que aconseguia fer sonar feia sonar, i així va començar a escriure les seues primeres cançons.
La fera feroge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco, i el poble resta en pau.
I aquests orígens populars ja es veuen en aquest inici musical, que és purament intuïtiu i de pura supervivència per expressar-se. Després, clar, com té aquesta part intuïtiva, doncs ell veu d'ací d'allà, coneix la cançó francesa, coneix especialment Leo Ferrer, i intenta traslladar coses que feia Leo Ferrer així. Per exemple, aquesta part de rapsòdia de poetes possiblement està molt influïda per algun espectacle que havia fet Leo Ferrer, i la seva actitud escènica també. Però va així, no? Va agafant d'ací d'allà, igual agafa material de Leo Ferrer que agafa una cançó que ha escoltat en el carrer, o un tema popular, una cançó tradicional que li recordava del seu poble. Ell és una esponja i quan arriba a Barcelona ell té unes relacions molt diverses perquè per una via s'està relacionant amb tota la gent que fa teatre alternatiu, que és una font per a ell molt important de connexió amb la cultura que està passant a tot arreu, amb la nova cançó, amb la cançó francesa. Però, per altra banda, ell també s'integra en el grup de folk, en l'any 67, quan es funda el grup de folk, ell també forma part del grup de folk i coneix tota aquesta altra branca de cançons que el grup de folk se dedica a promocionar, tot el que és el folk americà i el folk, la cançó tradicional catalana. Jo crec que ell ahí també en els debats, quan el grup de folk es funda, els debats que tenen ells, perquè hi ha moltes tensions dins del grup de folk, de si cal aprofundir en la via contracultural que du el hippie, si la música folk americana, o cal aprofundir en la pròpia tradició per a crear cançons populars o repopularitzar cançons d'ara, que hi ha un debat teòric bastant interessant. Jo crec que ell no apareix en els documents citant res, ni apareix com a que fora o que tinguera un posicionament teòric fort, però jo crec que ell està ahí molt pendent i això reflexió la fa, i no és que en aquell moment hi haguera ningú referent que se poguera tindre dins de l'àmbit de la música tradicional. Ell diu en una entrevista antiga i dia que totes les cançons que li les havia ensenyat el seu avi, dia fent broma, no? Perquè totes les tenia guardades en algun lloc de la memòria i les anava traient, no era que les escrivira de nou. Jo crec que sí que tirava mà a aquesta memòria borrosa de l'educació musical que havia tingut de jove en les músiques populars del poble, i no crec que tinguera ningú referent clar, però que tots aquests debats que estaven sobre la taula li influïren molt, estic segur, perquè si no jo no aconseguís explicar-me com en el primer single que trau una cosa tan estranya per l'època com la cançó de Llaurador.
Tant com estime la terra, ai mare, i no vull ser llaurador, ai mare, jo no vull ser llaurador. Si no em compren un tractor, ai mare, que les xiquetes del poble, ai mare, no en volen veure amb la mula.
La cançó de Llaurador és una melodia de cant de batre a la que li ha transformat la lletra per fer una reivindicació de la situació en la que es troba en aquests moments el camp. I el que és tan estrany és que s'avança alguns anys a totes les teoritzacions posteriors de Riproposta i de folk i de tot això, perquè ell realment fa el que se considera avui en dia la intervenció més moderna que es pot fer sobre la música tradicional, que és utilitzar-la com un recurs expressiu actual, però per a vehicular pensaments o sentiments actuals, no per a rescatar-la i exhibir-la com una cosa patrimonial. I ell, el que fa la cançó de Llaurador és precisament això, en un disc on inclou peces així d'escola francesa, no, com la Fera Feroce, que encaixen en el que s'està fent en la cançó per altra banda, inclou ixa bestieta, que és la cançó de Llaurador, que jo puc imaginar el públic burgès que assistia als concerts de la nova cançó com reaccionava davant d'un cant de batre cantat a pèl i amb reivindicació obrera i camperola a sobre, no? És una cosa molt extraordinària que hi fera ixe pas.
Qui és que obliga el llaurador, ai mare, a deixar sa mare terra, ai mare, per ell mil malediccions, per ell mil malediccions. El món s'està tornant boig.
No es preocupe, senyora, això ja sol passar.
A més d'un repertori influenciat per la música francesa i per la música tradicional, en algunes d'elles també hi està l'experimentació.
Com no té formació musical, no pertany a cap escola, ni se sent obligat a pertànyer a cap escola ni a alinear-se amb ningú, jo crec que ell se sent en una llibertat creativa molt gran per a fer probatoris. I a més, com per altra banda, El fet este de que no té formació musical el fa recolzar, el fa necessitar l'ajuda d'altres músics. Músics molt alternatius i molt experimentals també, no? Perquè ell, el primer en el qui confia és en el seu amic Quico Pi de la Serra, que ja és un músic que està una mica en la perifèria de la cançó, precisament per les provatures que fa tant a nivell textual com a nivell de música. I este primer EP, que ja va produir Quico Pi de la Serra, ja es veu ahí totes les escoles quasi juntes, no? Perquè té per una banda una cançó que no és d'ell, que és de Josep Maria Carandell, la cançó de les balances, que és una cançó, diguem, molt estàndard de lo que podia ser l'època, la Fera Feroce, que podríem dir que és d'escola francesa, fins i tot té el so del cazú, que era una cosa característica en algun tema de Brassans, que s'acompanyava del mateix instrument, o imitant l'instrument este, el mirlitó, no, el cazú, i té la cançó de Llaurador, i després té la lliçó de Sumes i Vers, que és una cosa ben estranya, que jo crec que s'atrevia a fer precisament per la influència de Quico Pi de la Serra, que devia animar a fer aquest tipus de proves i fer aquest tipus d'experiments tant verbals com musicals. Perquè, clar, això, tu llites aquesta cançó, la llitja, això ho compares en el que pugui estar fent en aquells moments Serrat, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet. És que és una cosa que està en llum de tot això.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense, tu penses, ell pensa, nosaltres pensem, vosaltres penseu, ells pensen, tots hem pensat ja. Llavors cal que fem, no estiguem parats. Llavors cal que fem, no estiguem parats. Jo pense, què fas? Tu penses, què fots? Ell pensa, què fot? Nosaltres pensem, què fotem? Vosaltres penseu, què feu? Ells pensen, bé llavors, fem i callem, fem i callem. Fem i callem, fem i callem. Home, jo.
Ells, diguem que d'alguna manera adopten Ovidi. Ells, quan Ovidi s'estrena en el món de la cançó, ells ja són dos referents. I ben instal·lat, el Quico Pi de la Serra ha estat amb els Setxutxes, i Raimon ja fa anys que ha tret el vent i que ja és una figura de primer ordre. Ells l'adopten i el duen a molts concerts. El primer Palau que fa Ovidi el fa amb ells dos, i clar, ells el protegeixen, el grava en la companyia que està ha promocionat Raimon. D'alguna manera l'apadrinen en tots els sentits, tant a nivell de discografia com a nivell de concerts, com a nivell humà, fins i tot. Jo crec que ell, al llarg de tots aquests anys, ha tingut una gran amistat amb ells i sempre han sigut una mica els que l'han apadrinat. El que passa és que la influència de Raimon sobre Ovidi va ser minúscula, la influència artística, perquè jo no sé si Ovidi veia que Raimon era una altra lliga o l'estil de Raimon no s'adia molt amb la seva personalitat, però de Raimon és difícil trobar moltes influències en Ovidi. De Quico Pi de la Serra al principi sí.
A més de Quico Pi de la Serra i Raimon, un altre dels músics claus en la trajectòria d'Ovidi Montllor és el guitarrista Toti Soler. Una de les interpretacions més conegudes i reconeixibles del duet que formaven amb dos és la versió del poema Els Amants, de Vicent Andrés Estellés.
Els Amants és, novament, una peça extraordinària. Així ja, la influència total la té, diguem, Toti Soler. Toti Soler i Ovidi formen un tàndem irrepetible, perquè Toti és un músic de formació clàssica, que ha participat en grups de folk i de rock i que després ha tingut també algun flirteig amb el flamenc, i que quan s'ajunta amb Ovidi, ells dos defineixen un llenguatge nou, s'acompanyen, formen la típica parella de flamenca d'un cantador i un guitarrista, però no fan res que se li parega al flamenc, evidentment, ni Toti com a guitarrista, ni molt menys Ovidi com a cantador. Però l'aspecte en escena és un aspecte bastant semblant al que tindria un duo flamenc. Se compenetren de tal manera i arriben a una química expressiva tan gran que lluïx, sobretot, especialment en els moments en què Ovidi recita i Toti Soler toca la guitarra. I així els Amants aconsegueixen, primer, perquè tenen aquesta intuïció, que no sé de qui dels dos va ser, de posar-li un fons de música popular, el de l'albada i de la introducció per la de Luc en la guitarra, i per altra banda, per el recitat, la rapsòdia d'Ovidi, que és imbatible, inigualable en aquesta cançó.
no hi havia València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amàvem des del matí a la nit. Tot ho recorda mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. De sobte encara em pren aquell vent a l'amor i rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliments i teles. Es desperta de sobte com un vell huracà i ens tomba en terra els dos. Ens ajunta, ens empeny. Jo desitjava a voltes un amor educat i en marxa el tocadiscos, negligentment besant-te ara un muscle i després el peçó d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra d'anar a revolcons entre braços i arraps. Què voleu que hi faça? Elementals, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenem que som bàrbars i que això no deu ser, que no estem en l'edat i tot això i allò. Que no estem en l'edat i tot això i allò. No hi havia València dos abans com nosaltres, car d'abans com nosaltres en som parits ben pocs.
Els fandangos impregnen per totes bandes l'obra d'ell, però jo crec que ho fan així intuïtivament, perquè el fandango té una estructura melòdica molt característica i està molt impregnat per els fandangos que en la zona de l'Alcoià, de l'Alacantí, tot això encara tenen molta vigència, fandangos i malaguenyes, i Toti Soler ha tingut escola flamenca i aquests fandangos estan directament emparentats amb els fandangos andalusos. Per tant, ahir hi havia un punt de trobada claríssim a nivell musical entre els dos, i aleshores sí que es veu que els fandangos apareixen de quan en quan. El fandango ben estructura harmònica o ben estructura rítmica apareix per moltes cançons, per exemple en la cançó Els Companys.
Si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia. Si t'arriba el dematí, penses que ha passat un dia, han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia. Han passat dies i anys, i sempre és el mateix dia. Dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria. Dia de mort i de dol, dia que mai no es voldria. Per això ningú no el vol, encara que encara sia. Per això ningú no el vol, encara que encara sia.
Cant d'estil apareix exclusivament en una peça, però una peça de cant d'estil més o menys pur, les valencianes de Louis II, que són Demanar-se i garrotades. Ahí agafa la melodia de les valencianes més coneguda i munta uns versos com si foren els versos que improvisen els cantadors, de reivindicació de l'Estatut i de denúncia d'una transició que no acaba de satisfer les expectatives creades, que és este Demanar-se i garrotades. Ahí és de les poques cançons on agarra una melodia popular i li canvia la lletra. Però hi ha la intuïció ixa de quan hi ha que dir una cosa molt contundent, aprofitar els recursos de la tradició com és el cant d'estil, que s'utilitza precisament pa fer crítica i pa dir sentències, aprofitar aquests recursos per fer una cançó nova.
El preu que es paga per viure. El preu que es paga per viure. Quan més pobre ix més car. Quan més ric el preu és lliure. Pots pagar o no pagar.
encara no pagat. Quan més pobre ix més car. Com que la cançó és per viure. Em va tocar tocant Mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabata Oriola d'Estranquis i per corto Calcoi la terreta, per senyera senyors quatre barres, per idioma i senyores català, per condició senyors sense terres, per idea i senyores esquerra.
La melodia de la muixeranga del Gemesí és utilitzada per Ovidi en diversos temes com este que sona, la cançó del cansat. Segons Vicenç Fretxina, té un ús clarament polític i identitari.
Aleshores, ahir ja és un ús de la muixeranga, a banda que la muixeranga és una melodia fantàstica, ahir ja és un ús clarament polític, diguem, identitari. Ell gasta la muixeranga en la introducció de la cançó del cansat, per exemple, que és una cançó de posicionament polític i, clar, començar amb la muixeranga pues ja te situa on va estar el seu posicionament polític, perquè en aquests moments la muixeranga ja ha estat adoptada pels sectors progressistes com un dels emblemes, no?, contra els signes d'identitat que enarboren els sectors contraris, no? Ja està considerat en aquests moments reivindicat com l'himne popular del País Valencià. El torna a gastar la muixeranga al principi del Coral Romput, en diversos episodis del Coral Romput. Així té el doble xoc, té el xoc, intenta repetir amb la muixeranga el que havia fet en la melodia d'Albà per als amants, intenta repetir, va crear un ambient semblant, i ja ho saps, ho aconseguís, en Coral Romput, i de pas li dona aquesta connotació també identitària i política.
Tu no saps. Tu no saps. Els passadissos llargs, estrets i sinuosos, les volvetes que es fan a voltes sota els llits. Tu no saps. Tu no saps. Veig el cel violeta, la muralla, les torres, els ametlers, les llomes rosades en carn viva, l'homenatge retut mentalment i fugaç a Muñoz de Graïn sense convicció per cert quadre que hi ha segons centre a l'esquerra. Però abans, el gran foc, la soledat i el foc.
Té costeres i ponts, música de teleres, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan naixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi.
El meu poble, el Coll, és una de les primeres cançons que va escriure. És una cançó primerenca, no arriba a enregistrar mai fins al final, quan estava... És l'única cançó, de fet, que va quedar enregistrada el que anava a ser el seu darrer disc, però la tingué entre mans molts anys. És una versió d'un tema molt famós de Jacques Brel, que es diu Lep de País, que Jacques Brel dedicava la seva Bèlgica, a Brussel·les, i Ovidi dedicava el seu al Coll. És en els moments estos d'influència, de forta influència francesa, i després el fer els arranjaments, pues, la d'un poquet al seu territori, ficant això un tros de la melodia de Serra Mariola, que és com dur el seu terreny de la infantesa.
La història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert, carrascós, clevillat, com un gall matiner canta i alça la cresta, com si el seu horitzó fora finestra. Hi ha també un raconet que només el sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern. Al meu poble, Alcoi.
Justa la fusta, justa la fusta, justa la fusta, just el garrot. Garrot, 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 garrot de dalt amplot, de baix amplet, de cop ben fort. Garrot, seràs l'esport del futuret, del futurot. Garrot, faràs el sot, faràs molts sets, faràs la sort. La sort del que viu mort, del treballet amb mala sort. Garrotada cantarem.
Ell té unes quantes cançons que són una mica teatrals. Sobretot el primer disc, que són per tant aquesta cançó de Garrotada en Swing, té diverses cançons que són així com si foren cantades per a cabaret, per a un ambient teatral. Efectivament, així és un tango, i un tango sarcàstic, irònic, no sé, és triòlic, que m'imagina que li dona aquest aire de tango. La música l'assignava un guitarrista que l'acompanyava a ell, molt bon argentí, precisament, Carlos Boldori, que pot ser el que va ser el que va suggerir el tema de fer el tango, però d'ell li anava molt bé utilitzar aquesta música per dur-ho a aquest terreny cabareter, que es veguera clarament el punt este canalla i sarcàstic de la cançó. És un moment este del primer disc on la varietat d'estils és molt gran. Ell se presenta com un cantautor supereclèctic, que ho absorbís tot, i jo crec que la rota d'en Swing no és un tema especialment aixina significatiu del seu treball vist des de perspectiva llunyana, però en aquests moments dels seus principis és un tema que explica molt bé el que passava pel seu cap i el que volia fer.
Justa la justa, justícia justa, justa la fusta que ens justifica. Pica, 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 mai no et canses de picar.
Bones que venen, mar que s'allunya, tot és ben prou, tot és lluny.
En tot Esperanto Ulisses és una manera de decepció, perquè ell en meitat dels anys 70, quan mor Franco, comença la democràcia, arriba la transició, veu que les expectatives que s'havien fet de llibertat i de lluita obrera i de restauració nacional, això no, sembla que no va passar. Ell comença a ensumar-se que la transició és una estafa, trau un disc superamarc que és de Manar Cigarrotades, i més endavant trau esta manera, tot Esperanto Ulisses, on utilitza el mite d'Ulisses, Penélope que teixia i desteixia un tapís mentre esperava a Ulisses, ell fa que escriu i desescriu els seus versos mentre espera el nostre Ulisses, i ja veu que no arribarà mai. I com utilitza la metàfora esta tan bonica en la que comença la cançó, que diu, on és que venen, mar que s'allunya, quan creus que tens tot ses muny, este punt també de la metàfora li du a muntar una manera preciosa que forma part del millor del seu repertori. I demostra també la seva gran versatilitat musical a l'hora de triar els estils que més adiuen al que vol dir.
Verd el cel i fresc l'estiu, jove el gran i sec l'altiu, una taula fa de llit, desescric tot el que he escrit. Un ocell baixa l'amor, mils d'amor senten l'enyor, un enyor se sent ferit, desescric tot el que escric. On és que ve? Mar que s'allunya, tot és ben prou, tot és lluny.
Quan es grava este disc, que és el darrer disc d'Ovidi, és un moment en què Eliseo Parra ha arribat a Barcelona. Han arribat alguns músics del tall. Això és el disc que este es grava 79-80, se publica en el 80. És un moment de molta efervescència musical en Barcelona. S'està generant allò que s'ha dit Ona Laietana. És un viver de creativitat, Barcelona. Hi ha molts músics que van allà. És un moment en què estan tirant, alguns d'aquests músics estan tirant ja cap a la salsa, però encara no han tirat del tot. Eliseo Parra tirarà cap a la salsa també, en un projecte que es diu Sardineta. És habitual veure molts d'aquests músics col·laborant en cantautors de l'època. Eliseo Parra havia estat amb el tall, havia tocat amb Maria del Mar Bonet, també amb Manolo Miralles, i se forma sobretot al voltant de Toni Xuclà, que és un dels guitarristes que acompanya en aquests moments a Ovidi. En aquests moments Ovidi, en directe, si hi havia pressupost, anava Toti Soler i Toni Xuclà. Toni Xuclà toca també en Cor al Romput, i Toni Xuclà havia estat amb el tall. I és al voltant de Toni Xuclà i de la Rondalla de la Costa, que és un grup que es fa a Barcelona, este grup d'acompanyament de Maria del Mar Bonet, que se congria un grup de músics, que en el cas este d'este disc és fantàstic, perquè ahir toquen, els arranjaments els signen Toti Soler, Toni Xuclà i Enric Esteve. Enric Esteve havia tocat amb el tall, igual que Toni Xuclà. I després, apareixen a banda distrés, pues apareix Conrad Setó, que és un pianista excepcional, i apareix Eliseo Parra, que en aquests moments era el bateria, perquè hi feia sobretot de bateria i percussió, que buscaven tots aquests músics i que participen en molts projectes d'ells. I és sobretot aquesta amistat entre Enric Esteve, Toni Xuclà, Eliseo Parra, això que fa que al final siguin tots els que toquen en aquest disc. Musicalment és un disc fantàstic, excepcional. Probablement el millor disc d'Ovidi és el que està titulat amb la seva data de naixement, el 4/2/42. L'Amatú està muntat sobre l'estructura més o menys d'un pas doble, però és un pas doble, diguem, bord, no? No és un pas doble fàcilment reconeixible o amb tots els trets del pas doble, perquè està fet d'una manera molt sutil. I és una música d'ell mateix, d'Ovidi Montllor, que jo no crec que fora inicialment concebuda com un pas doble, és a dir, que no crec que ell diguera anem a fer un pas doble en les lletres estes de Vicent Andrés Estellés, sinó que és novament pura intuïció que el du a un terreny rítmic que li resulta familiar i que curiosament s'assembla molt al d'un pas doble. El que passa que està fet amb tal delicadesa i els arranjaments són tan bonics, els arranjaments de guitarra i d'acordió, que clar, ningú reconeix això, per exemple, un pas doble torero, ahí no se li ocorriria a ningú identificar-ho amb això. És simplement ixe aire rítmic que té l'aire d'un pas doble, i sobretot ixa tornada eufòrica, que també és com el trio dels pas dobles. Si tu et pares a analitzar-ho, ho veus, però que si l'escoltes sense fer cap tipus d'anàlisi, no te dones compte que estàs escoltant un pas doble.
M'aclame a tu, mare de terra sola, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un nom secret a consigna, mare de pols, segrestada esperança. Mentre el gran foc o la ferocitat segueix camins, segueix foscos camins, m'agafa a tu os que més estimava i canta el jorn del matí il·limitat. Pel clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sendera de llum. Sempre a la nit il·luminant en terra, un vell futur, una augusta contrada, seràs el rem que fa pujar el pas, seràs el sol
i seràs la collita, seràs la fe i la medalla oculta, seràs l'amor i la ferocitat, seràs la clau que obre tots els pais, seràs la llum il·limitada, seràs com fi on l'aurora comença, seràs forment escala il·luminada. Seràs l'ocell i seràs la bandera, l'himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja. Seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornaves sempre. Jo pujaré piament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornaves sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornaves sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retornaves sempre.
L'Ovidi i la nova cançó és un article que s'inclou en el llibre Ovidi Montllor, la paraula tendra i compromesa 1942-1995, publicat recentment per Saó, l'editor del qual ha sigut Emili Marín. Chambó, en un dels temes que tracta en este article, és la relació d'Ovidi Montllor i Joan Fuster. Hem convidat als viatges de Carlos Carlos al mateix Rafa Chambó per a parlar de la relació entre l'escriptor de Sueca i Ovidi. Benvingut, Rafa, però abans de posar-nos a parlar d'esta relació, que van mantindre els dos sobretot per carta, segons expliques, voldria que abans que parlarem de la relació que mantingueres tu directament amb Ovidi, perquè crec que retracta molt bé com era, i un clar exemple és l'anècdota esta que contes també en l'article de l'actuació al Teatre d'Olipa. Com era això, Ovidi, que tu vas conèixer?
Bé, Ovidi era un home molt afable, tenia un tracte molt senzill, era un home humil, però, diguem-ne, alhora amb un sentit fort de la dignitat i del respecte. Ell respectava molt a la gent, però també esperava el mateix tracte dels altres. No tolerava els imbècils, per dir-ho d'alguna manera ràpida i fàcil. Era un home molt lleial, molt amic dels seus amics i molt divertit. Parava d'entrada una miqueta tímid, reservat, però apenes el coneixies una miqueta era un cachondo total. Era molt divertit.
Què va passar en aquell Teatre d'Oliva?
Bé, això era quan jo era molt jovenet i havia fet ja alguns bolos com a teloner de l'Ovidi, ja ens coneixíem, i res, teníem un concert en el Teatre Olímpia d'Oliva, i quan va acabar el concert ve el mànager i me diu: escolta, que els organitzadors no mos volen pagar. I dic: hòstia, però com és això que no mos volen pagar? I diu: bueno, diuen que no entre prou diners i que ho necessiten tot per pagar a l'Ovidi i tal. Doncs pues ves i aclarisse. I aquell torna, se posa a discutir en l'organitzador, jo m'arrime també, i l'Ovidi veu que estem allí discutint i s'acosta a ell i diu: bueno, què passa, xe? I aleshores li ho expliquen: no, mira, és que teníem que a tu te tenien que pagar 17.000 pessetes i només n'han tret 15.000 de les entrades. Tot i que estava ple, es veu que molta gent s'havia colat o no havia pagat o el que fora, no? que també era molt de l'època. Com érem tots molt enrotllats i molt d'això, pues, el que no volia pagar entrava igual. I aleshores Ovidi, pues, en una reacció immediata, va dir, a veure, dóna'm els diners. Va cridar a Toti Soler, li va dir, Toti, vine, sí. I aleshores pues, va dir, mira, Toti, que només hi ha 15.000 peles. 5 per tu, 5 per mi i 5 pel xicón. I mos vam repartir les 15.000 peles a 5 per cada un i ja està, no? I és això, que un altre, pues, igual, igual s'haguera fet el boig o el que siga, no? Ho va tindre molt clar. Era molt col·lega.
Passem ara sí a parlar del que escrius en l'article, que la part central parles de la relació d'Ovidi Montllor i Joan Fuster. El que tu recopiles allí són tota una sèrie de cartes. Què parlaven en aquestes cartes?
Bàsicament són cartes en les que Ovidi li demana coses a Fuster. Sobretot, d'una banda, que li revisa les lletres, no tant des del punt de vista del contingut com, diguem-ne, de la sintaxi, del vocabulari, de l'ortografia, és a dir, que li tire una maneta perquè ell, vaja, pues, li diu que ell és un ignorant en totes aquestes coses i que fa el que pot. I això d'una banda, i sobretot pues, demanar-li que li escriga per a les presentacions dels discos, i de pas pues, li conta també alguna anècdota de com li va anant i tot això. La relació de l'Ovidi amb Fuster li ve fonamentalment via Raimon, perquè Raimon sí que era ja molt amic de Fuster des de feia uns anys, i clar, quan Ovidi comença a escriure's amb Fuster en l'any 69, Raimon ja té moltíssima amistat. I cal tenir en compte que Raimon al principi va ajudar molt a l'Ovidi perquè tirara endavant i poguera progressar en la música. I un dels exemples és ixe. No n'hi ha tampoc molta correspondència de l'Ovidi amb Fuster i són sempre cartes, diguem-ne, molt afectuoses però també molt respectuoses. No hi ha la confiança i la broma que sí que hi ha en la correspondència de Raimon amb Fuster.
En un altre dels temes que estan presents i que li preocupen molt a Ovidi en aquestes cartes és la censura, que tantes vegades no li va deixar cantar. Però, en canvi, destaques un text de Fuster d'estos que s'incloïa en la presentació d'un disc que sí que va passar la censura.
El que fa Fuster, com sempre, és virgueries per a escapar de les urpes de la censura, no? Però, vaja, tal com ho planteja, pues diu clarament que l'Ovidi és un artista corrosiu, àcid, crític... En fi, dona moltes pistes per a que la gent l'identifiqui.
Ja per acomiadar-nos, abans volia preguntar-te pel que expliques en l'article. Aquesta correspondència entre Ovidi i Joan Fuster forma part d'un llibre que en el qual has estat treballant sobre la relació de Fuster i els cantautors en la nova cançó. Este llibre, com dic, no ha vist la llum, però si es pot avançar encara que siguin 5 cèntims de com era la relació amb la resta de cantautors de l'època.
Bueno, la relació principal, com et deia Hades, era sobretot amb Raimon. A través de Raimon, inicialment, Fuster entra en contacte amb Pi de la Serra i amb l'Ovidi Montllor, que serien els tres en els que més es relaciona. Amb Lluís Llach, per exemple, no té cap relació fins a ja els anys 80, quan, diguem-ne, el gènere epistolar ja no se practica tant i Fuster ja no s'escriu tant en la gent com en els anys del franquisme, on hi havia més solitud, més silenci i menys faena, perquè, perquè no deixaven fer res, no? I després sí que en els anys 70 té també una molt bona relació en els músics valencians, diríem, de la segona generació de la nova cançó, especialment en el Tall, als quals els escriu també la presentació del seu primer disc, en Carles Barranco, en mi mateix, que el vaig visitar algunes vegades allí en sa casa en Sueca, en Joan Montleón, dels Pavesos, Pep La Guarda, és a dir, en la gent que en aquell moment ens movíem en la cançó. La idea bàsica per a Fuster, és a dir, Fuster, diguem-ne, que orientava i ajudava a tot Déu que li demanava opinió, sense pretendre ser, diguem-ne, el pastor de res. Ell sempre deia, jo te dic el que em sembla i tu ja faràs el que te dóna la gana, no? Però normalment anava molt, molt encertat. Aleshores, el que ha passat en aquest llibre és que la major part dels materials pràcticament quasi la totalitat dels materials són cartes de Raimon, del que més. El 80% són cartes de Raimon. I la resta, com te dic, són cartes d'altres, però menys que en Raimon. I això fa que, clar, de qui necessitàvem l'autorització fonamentalment era de Raimon. Jo vaig quedar en Raimon, li vaig ensenyar les cartes, se va emocionar molt perquè, bueno, les fotocòpies dels originals. Se va emocionar molt perquè, clar, pues, són cartes dels anys 60, moltes coses no les recordava, ho va agrair moltíssim i tal, però me va dir, i ho vaig acceptar i ho vaig entendre, que, clar, Raimon i Fuster tenien un nivell de confiança i de complicitat que parlaven d'una manera i parlaven de la gent que coneixien, alguns dels quals prohoms de la cultura i del país, etc., encara vius, saps? Dels quals se'n fotien, però barbaritats, i dient autèntiques animalades de carreter. Val?
Val, val, val.
Clar, això és molt delicat, i és el que no diu Raimon, no? Diu, a més, que és molt delicat. És que, per exemple, diu, mira, no veus això que diguen de Pere Gim Ferrer? Tu creus que això ho podem publicar? I clar, és que diuen moltes animalades, perquè se ho passaven molt bé, era una cosa molt privada, i se ho passaven molt bé descollonant-se del personal quan algú pues, feia alguna cosa que no els agradava o que els donava risa, no? I clar, Raimon va dir que no, i aleshores això està en el congelador i algun dia se publicarà el llibre de la correspondència de Fuster amb la nova cançó.
Doncs moltes gràcies, Rafa, per apropar-nos a este món entre Ovidi Montllor i Joan Fuster, i fins la pròxima te convidem a fer un viatge per així, per els viatges de Carlos Carlos. Moltes gràcies.
Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta al fer per me.
El novembre de l'any 1994, el Teatre Calderón d'Alcoi va acollir un homenatge a Ovidi Montllor, 4 mesos abans de fer vacances. En l'acte participaren el Tall, Marina Rosell, Lluís Miquel, Maria del Mar Bonet, Quico Pi de la Serra, Toti Soler, entre d'altres. Un acte que va estar presentat per Amàlia Garrigós i Reis Juan. Per això, en esta edició especial dels viatges de Carlos Carlos, hem volgut comptar en la presència, en este xicotet viatge amb Amàlia, perquè ens conte com va viure l'experiència. Benvinguda, Amàlia. Abans de parlar de l'homenatge, els dos centalcoians, Ovidi i tu, com vas conèixer tu a Ovidi?
Jo la primera notícia que vaig tindre de l'Ovidi era quan tenia 11 anys, l'any 1978. Va ser el primer dia que jo recordo en la meva memòria que vaig sentir el nom d'Ovidi Montllor i el vaig veure personalment allà en la cafeteria. Va vindre molta gent perquè estava Ángela Molina, estava Ovidi Montllor. Després, aquella pel·lícula es va estrenar als cinemes Goya l'any següent i es va posar una bomba als banys del cinema on es projectava. No va causar danys, la bomba la va posar l'extrema dreta per a boicotejar l'estrena d'aquesta pel·lícula que va ser molt polèmica. També recorde que Ovidi Montllor estava en la meva memòria, estava en el record d'aquells fets, no? La segona notícia que vaig tindre també va ser cinematogràfica, amb una producció alcoiana 100%. El director Carles Pérez era company del meu germà d'estudis, l'any 1982, una pel·lícula que va tindre molt de ressò a nivell internacional, va participar a molts festivals europeus. Després jo me'n vaig anar a Barcelona a estudiar l'any 1984. Jo venia una xiqueta que havia viscut la seva infantesa durant les acaballes del franquisme. M'havien parlat en castellà, tot i que a casa els meus pares parlaven en valencià, per tant, el meu valencià era passiu, no? I va ser a Barcelona estudiant Ciències de la Informació, on ja molts professors em feien les classes en català i fent algunes pràctiques en algunes emissores de ràdio, que vaig conèixer ja de tu a tu a Ovidi Montllor per fer-li una entrevista quan feia un recital de Salvat Papaseit al Teatre Romea, i em va deixar captivada, sincerament. Va ser un amor molt gran el que vaig sentir per Ovidi, per la seva prosòdia, per la seva manera d'estar en l'escenari, per la seva dignitat i després per la seva humilitat a l'hora de tractar amb dos personetes, dos xiquets que estaven fent pràctiques en una emissora municipal. Ell va contribuir, entre molts altres, al despertar a la cultura en la meva llengua. Va ser quan jo vaig ja ser conscient que la llengua que jo parlava, la dels meus pares, la que utilitzaven com a ús domèstic, anava molt més enllà i vaig començar directament ja a parlar-la fins al dia d'avui.
L'acte el vareu presentar Reis Juan i tu, Amàlia Garrigós, dos periodistes en aquell moment que estàveu en Ràdio 9 i en la tele, Alcoyanes també. Per què el presentes tu i com us ho proposen?
Jo recordo que em van telefonar de l'Ajuntament d'Alcoi a la ràdio per a presentar l'acte. En aquell moment jo feia ràdio i televisió. En la ràdio feia El passatge de la nit, un programa de caire intimista, de participació dels oients, on plantejàvem temes obertament, molts d'ells eren tabú, i fins i tot era tabú la llengua, era tabú noms com Raimon, Joan Fuster, Altall o Ovidi Montllor. I tots aquests temes s'havien tractat en El passatge de la nit. Aleshores, l'Ajuntament es va posar en contacte amb mi per a presentar l'acte i jo els vaig proposar que ho fera també Reis Joan, perquè Reis en aquell moment estava de baixa per maternitat, havia tingut la seva primera filla i sabia que li faria molta il·lusió. Feia dies que havia parit. Aleshores, ella va dir que sí, malgrat que estava encara ahir un poc amb el mal del moment de parir i tot això, i vam anar les dos. I recorde una escena molt tendra de Reis Joan entre bambalines, entre presentació i presentació, de donar-li de mamar a la seva xiqueta. De fet, Ovidi Montllor la va agafar en braços i la va batejar a Aitana. Va ser el bateig oficial de la filla de Reis Joan. Reis feia cultura en aquell moment i havia entrevistat a Ovidi Montllor en un parell d'ocasions en la ràdio pública valenciana. I aixòs van ser els motius pels quals nosaltres tinguérem l'honor de presentar aquell acte que va ser l'última aparició pública d'Ovidi Montllor. Ja tenia un filet de veu. Això sí, no havia perdut ni un bri de dignitat. I tot el poble d'Alcoi es va volcar amb el seu paisà i el Teatre Calderón estava de gom a gom, no cabia ni una agulla, i l'Ajuntament va haver de posar una pantalla a l'Ajuntament i també al hall del teatre. Ovidi Montllor estava molt emocionat i va veure tot l'acte, tot l'espectacle, no des de platea amb el públic, que és on en principi se li va proposar estar, sinó allà, darrere de l'escenari, vivint i olorant tota aquella emoció dels seus companys que estaven cantant-lo, estaven homenatjant-lo. I se'l veia, que estava realment emocionat i molt, molt agraït al seu poble.
Ovidi és un personatge molt polític, que totes les seues cançons, o la majoria de les seues cançons, tenen una perspectiva política molt important. Sense el context polític en el qual vivia Ovidi seria difícil entendre per què canta el que canta. Quina era aquesta situació que va viure ell? Com era la situació en l'any 94 quan es produeix aquest homenatge?
Políticament, l'any 1994 havien guanyat les eleccions a la ciutat de València el Partit Popular ja l'any 91, amb aquell pacte que s'anomenava el Pacto del Pollo, que van pactar el Partit Popular i Unió Valenciana. I en l'any 95, el Partit Popular, a través de la figura d'Eduardo Zaplana, va aconseguir conquerir la Generalitat. Per tant, faltaven pocs mesos per a que el PP encetara eixa etapa, eixes dues dècades d'absolutisme total al País Valencià. Diguem-ne que estàvem en les acaballes del govern socialista, un govern que ens havia portat molt malament amb figures com Ovidi Montllor, que, com sabem, va lluitar per la llibertat, per l'estatut d'autonomia. Va ser diguem-ne, la persona que transmetia les reivindicacions laborals dels més pobres, dels més desfavorits, i que després, una volta ja s'havia aconseguit la Constitució, l'Estatut i el govern, els seus el van deixar en la cuneta. No només al País Valencià, també a Catalunya, perquè ell també es queixava que a TV3 també estava vetat. En els primers anys 80, en què tot allò que sonara a cançó protesta, es fugia com si feren el dimoni, no? Quan ells havien contribuït d'una manera determinant a aquest canvi, no? Al canvi de la dictadura i al canvi de mentalitat cap a la llibertat. Aleshores, estàvem en aquest context en el que Ovidi Montllor havia sigut molt castigat per uns i per altres. De fet, la ràdio i la televisió autonòmica valenciana ja portava uns quants anys funcionant, es va inaugurar en el 89, estàvem en l'any 1994, i a Ovidi Montllor mai se li va fer una entrevista, mai va actuar en directe. De fet, Ovidi Montllor va inaugurar, diguem-ne, la programació de Canal 9 amb la pel·lícula Casablanca. Ovidi Montllor posava la veu en Casablanca en la introducció de la pel·lícula i també posant-li, fent el doblatge de Sam, el pianista del mític Cafè de Ric, no? Doncs el director general en aquell moment, Amadeu Fabregat, no hi havia experiència de doblatge, se'n van haver d'anar a doblar la pel·lícula de Casablanca al valencià a Catalunya, a Estudis Catalans. Tots els actors eren catalans i van haver de fer un treball de fonètica que s'acostara a la nostra i perquè no sonara tan oriental. I, en canvi, el director general de tot el planter d'actors de doblatge que hi havia, que eren catalans, i l'únic valencià, alcoià, que li sonava massa català, massa oriental, era Ovidi Montllor. Veges a saber tu per què. Però això va ser l'últim treball que va fer Ovidi Montllor i el primer que va fer Ovidi Montllor per a Canal 9. Mai més se li ha vist en la televisió autonòmica. Diguem-ne que va ser el primer censurat pel Canal 9. El Canal 9 ja inicial dels primers anys, perquè a nivell cultural van començar d'una manera molt feble i amb molts complexos.
Passem ara una altra vegada a parlar de l'homenatge. Jo crec que un dels moments més especials, o que a mi em van cridar més l'atenció, és el moment de l'aparició de Joan Manuel Serrat. Explica'ns què va passar. No estava previst que assistira?
Joan Manuel Serrat no sé si venia de Llatinoamèrica o se n'anava l'endemà a Llatinoamèrica. I per tant, va fer un esforç enorme per arribar a Alcoi. En principi no estava previst, tot i que ell, Joan Manuel Serrat, s'estimava molt a l'Ovidi. I segons conten els seus íntims, fins i tot ell va proposar a Ovidi que se n'anara a alguna clínica dels Estats Units per a curar-se del càncer i ell posava tots els diners. Ovidi no va voler, Això ho conten els seus íntims, els seus familiars més directes. Vull dir que l'amor que sentia Joan Manuel Serrat per Ovidi era immens. I no esperaven que arribara per això, per les dificultats que tenia d'arribar des de l'aeroport de Barcelona a Alcoi, venint de Llatinoamèrica. La qüestió és que ho va fer. I uns minuts abans o així que apareguera en escena, m'ho van comunicar els organitzadors. I va ser una sorpresa tan gran que apareguera Joan Manuel Serrat en l'escenari per a nosaltres i, evidentment, per a Ovidi Montllor, que estava emocionadíssim. Va ser un acte per part de Joan Manuel Serrat d'una gran generositat, trobe.
Com prepareu el guió per a que es faci l'homenatge?
Podríem dir que el guió estava viu, tot i que nosaltres teníem ja una estructura feta i els donapassos els teníem més o menys escrits. Arribaven faxos, de col·lectius, d'associacions, de plataformes culturals, cíviques, que volien donar-li suport a Joan Manuel Serrat des de Catalunya, des de Balears, des de Madrid, des de tots els llocs. Aleshores, nosaltres anàvem, érem les transmissores d'aixòs missatges d'amor i d'estima cap a Ovidi Montllor. Després, el que allí se respirava era els aplaudiments, eren constants. Hi havia una densitat de públic, la gent plorava, la gent reia també amb alguns dels comentaris que feien els companys d'Ovidi Montllor recordant anècdotes i tots érem conscients que això era l'última vegada que el veuríem públicament en vida. Per això hi havia tantes emocions acumulades en aquell teatre Calderón.
Qui hi havia entre bambalines?
Estava Raimon, que per exemple Raimon va donar la instrucció que no s'enregistrara la seva actuació perquè tenia un contracte d'exclusivitat amb la seva discogràfica i no podia trencar-lo. Va vindre Paco Muñoz, que estava també allí entre nosaltres. No sé per quina raó Paco Muñoz no estava convidat al sopar posterior que es va fer en l'Hotel Reconquista i a mi em va semblar que va ser un oblit imperdonable. I li vas dir a Paco, puja, perquè Paco no havia pogut saludar personalment a Ovidi Montllor, puja al sopar, puja a la sala i jo t'acompanye i li fas una abraçada a l'Ovidi. I Paco va pujar ja quan havia acabat el sopar en el temps de cafè, li va fer una abraçada plorant d'emoció Jesús Prats, de la revista El Temps, va captar aquest moment. És una fotografia històrica que jo tinc a casa també. I se'n va poder acomiadar Paco Muñoz d'Ovidi gràcies a aquesta actuació, no? Perquè no va estar present al sopar, ja t'he dit. Entre bambalines hi havia també companys d'Alcoi, com és el cas de Jordi Gil, que havia sigut company de batalla, s'havien estimat molt, havien compartit concerts, i també li va dedicar un poema a Ovidi Montllor quan estava malalt a Barcelona a Jordi particularment. Jordi també forma part de la nova cançó. Estava també Tomeu Penya, amb el seu barret, amb les seues ulleres, amb aquesta veu profunda de testosterona, absolutament entregat a la causa de l'Ovidi Montllor. Maria del Mar Bonet, que feia allí un poc d'assajos amb la veu abans d'eixir. Estava Vicent Torrent del Tall i moltíssimes altres persones. Entre bambalines hi havia un tràfic de gent i d'energies molt poderoses.
23 anys, crec que és després de l'homenatge a Ovidi. Jo crec que si n'hi ha un músic, un actor que està entre molts de nosaltres presents, és Ovidi. Què vas viure tu en aquella nit? Què diries? Encara ho porto dins del cor.
Jo era conscient de la transcendència d'aquell acte, perquè efectivament era l'última oportunitat de veure a l'Ovidi Montllor en vida. Em va impressionar, em va impactar molt veure com de primet estava, com de perjudicat estava a nivell de salut, no?, físicament. Em va impressionar com, malgrat això, mantenia aquesta dignitat que sempre ha tingut davant de tot el món, aquest respecte cap a les persones que l'envolten, aquesta tendresa, no? No oblidaré que van vindre un càmera i un redactor de Canal 9 per a cobrir l'acte i que Ovidi Montllor es va negar a que Canal 9 estiguera allà, amb tota la raó del món, evidentment. Si durant tots els anys de vida de Canal 9 no havia aparegut mai, ni havia sigut entrevistat, ni havia sigut boicotejat, com ara, en el moment del comiat, pretenia la televisió autonòmica fer una crònica i entrevistar-lo com qualsevol altre mitjà de comunicació? Es va negar d'una manera molt respectuosa però contundent. Això no ho oblidaré, per exemple. No oblidaré mai com al final de tot va aparèixer en escena donant les gràcies al seu poble, dient que tinc el millor poble i els millors amics del món, alçant la mà mirant cap al cel, dient que havia tocat el cel amb el dit. Això és d'una profunditat emocional. Són moltes coses les que vas viure allà. Mira que jo era joveneta, que no ho vius de la mateixa manera que ho viuria ara segurament, no? Que tinc molt més bagatge i més experiència. Però sí que era conscient de la transcendència que tenia aquella nit amb l'Ovidi al Teatre Calderón, com a comiat del poble i com a un acte també de justícia, reivindicant-lo abans que se n'anara.
Moltes gràcies, Amàlia, per les teues paraules i fins la pròxima. Te convido quan vulguis a fer un viatge.
Gràcies a tu i vull felicitar-te perquè allò que tu fas és passió per la ràdio. Eres un autèntic heroi del podcast.
Esta nit m'heu fet tocar el cel i no és ninguna broma. Estic com un flan, com comprendran tots vostès. I no estic per massa paraules perquè no tinc força per això ja. Com ja els he dit, m'han fet tocar el cel i és una cosa meravellosa. Tinc els millors i les millors amigues del món i el millor poble del món. Gràcies.
Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. samba.
Fins ací este capítol dels viatges de Carlos Carlos a Ovidi Montllor. Gràcies a José Vicent Frechina, Amàlia Garrigós i Rafa Chambó per la seva participació. I també a Laura Martínez, que posa la veu al reportatge. Ja sabeu que sempre ens trobem a les xarxes socials i ja es podeu escoltar tant a iVoox com a iTunes, a més de diferents emissores per FM. A gaudir de la cultura.
Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va, eh? Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vull, com volem.
Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de